Tot costa.
Que els jugadors i l'entrenador en calent descarreguin la seva frustració sobre l'arbitratge de San Siro és comprensible. Que el Barça com a institució recorri el contra tot i contra tots és pobre, sobretot quan podries estar presumint de la imatge de l'equip a la Champions. Si de casa el que tocaria és tornar a fer passadissos.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 8 de maig de 2025, un dia històric, no per la part esportiva, sinó per la part papal. D'aquí una estona es coneixerà el nom del successor de Francesc, del papa Francesc. Fa una estona hi ha hagut fumata blanca i, per tant, a l'antena principal de Catalunya Ràdio s'hi està fent avui un especial amb l'Ostrell, l'Òscar Fernández i l'Agnès Marquès. Avui al Tot Costa, com escolteu, per l'antena digital de Catalunya Ràdio i, com cada tarda, fidels a la cita amb el canal Esport 3. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs, com avui algú ha dit a la redacció, i de fet hem titulat així el programa, vemos Valde, perquè Valde s'ha entrenat amb el grup, un pas més per ser diumenge el clàssic. En el nostre cas...
De moment
Valde,
tot pot ser.
Sí, però
el
Valde,
nostre segur.
Exacte. Que encara cueix a l'arbitratge de Milà. Després sentirem les queixes d'Enric Massip, assessor del president. Per cert, que Hernández Hernández xiularà al Barça-Madrid. Apel·lació tombat el recurs de Sassuna per alineació indeguda d'Íñigo Martínez. Encara li quedaria el tas al club navarrès, que de moment, però, no ha decidit què fa. Però recordem que tot plegat parteix d'aquell partit que va acabar jugant Íñigo sense haver anat a la selecció espanyola.
El partit de la vergonya encara no s'ha acabat del tot. Sassuna decidirà quan li sembli si va al TAT i podria ser perfectament, en un supòsit que espero que no es produeixi, que el Barça sigui campió de Lliga i encara no sapiguem si Sassuna vol impugnar aquells 3 punts.
Podria passar.
A mi m'han dit avui a la meva companya Usue Martínez de Zúñiga, Osasuna, d'agafar la informació d'Osasuna a Pamplona, que són molt cabezotes i que esperes lo peor.
És a dir, que aniran al TAS.
O al TAT,
al
TAS, no,
al TAS, que he dit TAS i és al TAT.
Sí, sí, no descartem.
No descartem, no descartem que després vagin a Europa.
O al Tribunal de l'Haia.
Sí, sí. Saps si acabarà el Mundial de Clubs i encara la ballarem? Bé, seriosament, pel que sembla de moment a Osasuna, ni competició primer ni ara apel·lació no li ha donat la raó, per tant, la Federació Espanyola ho té bastant clar.
I ja tenim definida la final de la Champions. El PSG de Luis Enrique i de Dembélé la jugarà contra l'Inter. En clau europea, un cop definida aquesta final de la Champions, avui quedaran concretades les finals de l'Europa League i de la Conference. A l'Europa League ja sabem que l'Atlètic Club ho té bastant magre, ha de remuntar el 3-0 de l'anada a Ultrafort.
Una altra nit de patiment.
Sí, sé que patiràs perquè no remuntin, bàsicament. I després també hi ha el partit entre el Bodo Glimt i el Tottenham, que ja van guanyar els anglesos 1-3 a l'anada. Això és a les 9 del vespre. També a les 9 el Betis ho té força millor, de defensar la renda de 2-1 de l'anada al camp de la Fiore, i el Chelsea rep el Jurgarden suec amb el 4-1 de l'anada. Per tant, vaja, aquí tenim un finalista bastant clar, que és el Chelsea. Veurem si el Betis també confirma el resultat de l'anada. I encara en futbol, la Federació Catalana ha fet oficial que el Johan Cruyff serà la seu del Catalunya-Costa Rica masculí del 28 de maig i el Catalunya-Xile femení de l'1 de juny. Ho han emmarcat en els actes d'aniversari dels 125 anys del Barça.
Molt bé.
I el Barça de bàsquet juga 8:45, partit pendent de la jornada 30, visita el Corunya. Un triomf blaugrana suposaria el descens matemàtic dels gallecs i, per tant, certificaria la salvació matemàtica del Jaio Post Lleida.
Bé, doncs, pendents d'aquest partit del Barça, que és, per dir-ho així, el retorn a la realitat després de l'eliminació a l'Eurolliga, el Macià té detalls sobre el fitxatge del qual parlàvem ahir de cara a la propera temporada de Toko Shengeila. D'aquí una estona hi parlarem.
I a la NBA els Knicks, ja ho saps, s'han posat 2-0 amb els Celtics. És probablement el resultat més destacat d'aquesta última matinada.
Sí, n'hi ha dos.
Perquè n'hi ha dos i m'he quedat amb aquest, perquè sé que faràs un ampli repàs amb el Colomeu.
I fas bé, perquè hem tornat a remuntar 20 punts de manera inexplicable a la pista dels Celtics.
Finalment no els he pogut veure, tu sí?
Bé, en els dos partits m'he adormit quan perdíem de 20.
Ah, no. Bé, doncs potser has de continuar
potser
per aquí.
Has de continuar no veient els partits, efectivament. En tot cas, el Colomer, que sí que els veu, ens explicarà què està passant no només en aquesta eliminatòria, sinó en totes les semifinals de conferència, on tots els favorits han perdut ja l'avantatge de camp, en alguns casos com els Celtics o com els Cavaliers per 0-2, però a l'Oest també hi ha hagut victòries visitants.
I en handbol, Pol Valera deixarà el Barça a final de temporada. En futbol sala, Borja Puerta, el porter de l'Indústries García Santa Coloma, a final de temporada també deixa el club després de 10 anys vestint la samarreta de l'equip colomenc. En tennis, Pablo Badosa ha decidit no jugar al Masters 1000 de Roma, continua arrossegant problemes a l'esquena. En waterpolo estàvem pendents de la Lliga Femenina perquè aquesta tarda juga el segon partit de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, vaja, pràcticament et puc dir que ha guanyat, mira, t'ho certifico, ha guanyat el Sabadell per 13-7 aquest partit a la piscina del Mataró. Per tant, les vallesanes dominant 2-0 la sèrie.
S'han refet de la derrota a la final de la Champions a mans del Sant Andreu, que figura que és amb qui jugarà el títol de la Lliga també.
I ja tenim definida la final de la Lliga Masculina, que enfrontarà el partit de diumenge, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. I acabo amb ciclisme perquè la catalana Paula Blasi ha sumat a França la seva segona victòria com a professional. S'ha imposat en solitari la prova Point d'Urras. I a la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya femenina, triomf per la neerlandesa Demi Vollering en solitari. Amb aquesta victòria assoleix el lideratge amb 45 segons sobre la seva compatriota Anna van der Breggen.
Després en parlarem amb l'Isaac Vilalta, perquè demà també comença el Giro d'Itàlia, que en aquest cas ho fa a terres albaneses. Per cert, que el Carlos Baraibar, cap de verificació del servei d'informatius de 3CAT, està encantat amb el nostre titular de Vemus Valde, li ha agradat.
Sí, també l'Albert Mora també ha convençut. Sí, sí.
Anem bé. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència, i no va del Papa i tampoc de Valde.
Tal com està la Lliga, us preguntem, l'empat al Clàssic és un bon resultat? No et sembla bé la pregunta? L'empat al Clàssic és un bon resultat?
Em sembla òbvia. O sigui, i tant, que és un bon resultat.
Sí, però sempre hi ha gent ambiciosa que diu no, els vull guanyar ja per anar directament a... Perquè si el Barça guanya a Cornellà, directament pot ser ja campió.
Sí.
Doncs la gent
així,
pot ser
així
que...
Així posada, però hauria de posar preferiu empatar o golejar?
Sí, no, clar, però aleshores sí. també és òbvia la resposta.
Després del que va passar a la final de Copa, jo crec que a priori parlar de golejar tampoc és una bona, idea.
Podeu votar l'enquesta que tenim tant a Twitter com a Instagram. T'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Val. Doncs l'empat al Clàssic és un bon resultat. Avui, amb l'aprovació del Santi Jiménez, podeu enviar les vostres respostes a Twitter i a Instagram.
Des d'ara i fins les 9, avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio i, com sempre, al canal Esport 3. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Santi Jiménez avui ha tornat a erigir-se gairebé en primera veu dels titulars del Tot Costa. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda, amics.
Bé? Sí, molt bona.
Sí, avui ja s'ha aparegut l'Esperit Sant. Què podem dir?
Fins aquí els comentaris papals per evitar querelles. Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot bé?
Tot bé, molt bé. Sí.
Senyor Jordi Grau, ja el veig riure i, per tant, la resposta ja la sé. Jordi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
Tot bé?
Sí, bé. Hi ha hagut setmanes millors que aquesta, però de moment, però... Jo crec que el Clàssic diumenge ajuda a superar-ho tot.
És veritat.
Esperem.
Correcte, sí.
D'entrada.
Ja ha sortit la corredera.
La mirada prèvia sempre ha de ser
positiva. Si no fos així, doncs el gol a gol de diumenge i el Tot Costa de dilluns tindran tot un altre to.
El to serà el que serà.
Efectivament.
Però la prèvia
de moment
serà positiu.
Costa els mateixos diners pensar que anirà bé, que anirà malament. Així que, vinga, va, no perdem més temps i ens hi posem. Tira, salve.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Keep
arrenquem amb Bryan Adams. Això és novetat, hem quedat. I fa 65 anys o en té 65? En té. Ah, els té. No, no, és que els faci. És bastant Bryan Adams, però com més modernitzat, no? No? Bé, sí.
Aquest no vas a concerts, tu, eh?
No, de Bryan Adams, no.
Sonava que no, eh?
Jo vaig veure una vegada al Palau Sant Jordi. Se'm va anar a la llum.
Ah, Bryan Adams.
Bryan Adams. Mm. I es va asseure a l'escenari i amb una guitarra, amb tot la gent en silenci, perquè no hi havia llum i, per tant, no hi havia amplificació de res, va cantar l'himne del Barça.
Ostres,
és una cosa extraordinària.
Ah, pues ja està.
Doncs ens hauria anat bé dilluns passat tenir-lo per aquí tocant la guitarra. Però...
El dia de l'apagón.
Sí, sí, sí. Sí. Escolta, aquí va muntar un espectacle amb...
Imagina que se'ns planta aquí fora, Bryan Adams.
Informes a la gent que n'hi havia aquí, què, 200 o 300 persones, sí. I pel mig treus a Bryan Adams allà.
Hòstia, hauria estat bastant bé.
Tocant l'himne del Barça, ja no t'ho explico. Abans de l'eliminació, això ens haurien pres de les
mans. Que no surti ara.
A on?
Al Vaticà.
Calla, hòstia, ja veig que estarem tota la tarda amb el Vaticà. Per cert,
bueno, els nervis, normal,
si teniu neguit per saber la identitat del nou papa, no patiu, perquè de seguida que se sàpiga en tindreu puntual informació aquí al Tot Costa amb el nostre enllaç. Amb el nostre enllaç amb la Santa Seu.
Com es diu el nostre enllaç?
Joan Pau III. Després us el presentaré. És una figura icònica ja de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Hem titulat avui el programa Habemus Balde, perquè ja mirant, evidentment, el clàssic de diumenge, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
És una de les incògnites, si no la incògnita de l'11 que podrà presentar Hansi Flick.
A veure, Balde avui ha tornat a entrenar-se amb el grup i això vol dir que ja està recuperat i, de fet, ara mateix la previsió és que Balde estigui a punt per jugar el partit de diumenge, aquest clàssic. Ja treballaven amb la idea que tornés al partit de Milà, però Balde va sentir unes petites molèsties, molt petites, però Flick i també el jugador van decidir no arriscar i per això finalment no va entrar a la convocatòria. Es va lesionar, recordem, fa 4 setmanes, una lesió muscular al bíceps de la cuixa esquerra. Tenint en compte els precedents que ha tingut de lesions musculars Balde, doncs la idea ara mateix seria que jugués aquest clàssic, però que en principi jugués des de la banqueta. Però som a dijous, encara queden dies, ens diuen, i converses a tenir Flick amb el jugador, que ja sabeu que li agrada molt parlar i que són molt importants les sensacions que té el jugador, i a partir d'aquí veurem. Però vaja, la progressió normal seria que Balde sí, està a punt per jugar al clàssic, però potser a poc a poc.
Bé, doncs, Balde disponible, però...
Ha sortit el papa.
Jo així a cop d'ull no el reconec, sense dorsal.
Estem veient la tele.
Sí, sí.
La Marta m'ha dit.
Ah, no, no és...
La Marta m'ha dit, s'han de tancar les cortines.
A veure.
Narra lo que ves.
És un cardenal.
Que ara anunciarà el nom, no?
Carmelenc.
Habemus Papa.
Compte.
Esclat de joia a la plaça de Sant Pere.
Reverendíssim i reverendíssim senyor en Robert Francesc, cardenal de la Santa Església Romana, prevost. Que s'hem posat el nom de...
Ui!
Lleó 14.
Per Messi.
No, argentí no serà. No,
Messi anava al Lleó 13.
Lleó 13 és un papa molt reconegut i molt, molt famós i que té bona fama, un bon papa. El meu favorit és Lleó 10.
Sí?
Sí, home, el papa Medici, el fill de Lorenzo el Magnífico, un home que va torturar, matar, que el van intentar enverinar 2 cops. Sí. Lleó 10, per mi, és un dels meus papes favorits, amb Juli II.
Doncs a veure com ens va amb Lleó 14, que serà el nou papa i que entenc que compareixerà en breu a la plaça Sant Pere del Vaticà.
Ojo.
Ara despleguen...
L'estelada, no?
Que burro, no?
Ja, ja no, no, no. Ciutadans del Vaticà, ja la tenim aquí.
Bé, de moment només hi ha a les balconades els cardenals que han votat aquest nou papa, Lleó 14, i m'imagino el que desconec són els timings.
Ara sortirà ja per aquesta...
Sí.
De blanc, en teoria, tot de blanc.
Bé, de moment han desplegat l'emblema del...
Bé, el nom l'han dit, Robert Francesc Prebost.
Ah, d'acord, jo...
L'americà.
L'Òscar Fernández, no, això és l'antena principal de Catalunya Ràdio.
Qui ha dit? Qui és? Qui és el triat? Qui és? Amb quin nom? Vull dir que la gent no ha acabat d'entendre-ho fins que ara els estàvem comunicant que efectivament és un nord-americà i que, per tant, el nou papa ve dels Estats Units. I ara la gent esperant a sentir les primeres paraules del nou papa.
Aquest és el que estava proposat per Trump?
No.
L'altre.
No.
No, aquest és el bisbe de Chicago que no li vaia a l'aigua a Trump.
Francesc Garriga. Míriam Díaz, què et sembla aquest nou papa que hem sentit ara que ha estat escollit?
Ja sabem...
Ara t'hi quedaries, et veig aquí molt enganxat amb el papa.
La veritat és que no. Lleó 14, Robert Prebost, papa nord-americà, serà el nou papa. Si teniu més inquietud per escoltar-lo...
Make the Vatican great again.
Podeu continuar... a l'antena principal, com heu escoltat, teniu el Ricard Ostrell, l'Òscar Fernández, l'Agnès Marquès i tot l'equip d'informatius de Catalunya Ràdio pendents d'aquesta notícia, que evidentment és històrica, però nosaltres, canviant de rasant...
Totalment,
estem
a més.
Estem amb la disponibilitat de Valde pel clàssic. Encara és difícil dir a quin nivell, perquè tot just avui ha fet el primer entrenament, com ens
però,
explicava.
Però diuen que està al 100%. Vull dir que...
Sí?
Sí, però clar... A partir d'aquí farà un mes que ha estat aturat per la lesió muscular.
Es va lesionar.
13 d'abril, 12... No,
13 d'abril... És que no, ara no recordo el
partit.
Partit.
Home, de fet, comptaven amb ell...
Amb Milà.
Que jugués uns minuts a Valladolid.
I poder-lo tenir. I després poder-lo tenir a Milà.
I poder-lo tenir a Milà. I no ha tingut... No va tenir bones sensacions. Mm. Valde és una mica... especialet, també, amb les seves sensacions.
Perquè ha tingut una lesió molt greu i a part... Perquè...
I la seva morfologia muscular li dona que pot recaure perquè és una potència muscular...
La lesió al camp del Leganés amb una acció molt fortuïta,
veritat,
on més aviat fa falta ell.
És veritat, sí.
Va entrepussar un rival, ara no recordo qui era.
Sí, tenra.
Oh, ens hem enrotllat perquè busquessis...
Sí, ha sortit aquí el grau al rescat perquè no ho trobava.
Bé... Ara parlarem de Gerard Martín, que va ser titular, ha estat titular des que Valdés va lesionar, tot i que entre nosaltres, des de l'exterior, i Flick, amb les seves reflexions, ens han arribat a fer dubtar, però va ser titular a la final de Copa, va ser titular en tota l'eliminatòria de l'Inter. A priori, no sé si el mantindríeu per diumenge, tenint en compte que Valdés surt d'un mes aturat, o no, o tiraríeu per Valde perquè... Aquí, com qui diu, hi va el que queda de temporada.
Jo seguiria amb Gerard Martín. Jo crec que Gerard Martín ha fet els mèrits, sempre i quan Gerard Martín hagi tornat, que jo crec que sí, que és un xaval jove, i el partit de Gerard Martín a Milà és impecable per mi.
La segona part, sobretot, no?
Sí, en general, jo crec que l'eliminatòria no és impecable.
Hi ha una jugada...
Si hem de buscar-li errades a tothom...
No, errades, clar, tothom en un partit les té, no? Però vull dir que, sobretot a la segona part, és quan, a més, ofensivament va portar bastant l'equip.
A mi em sembla que va fer un magnífic
partit. Tres assistències de gol?
Sí.
I al darrere li recordo un placatge d'Anfris a la primera part perquè li marxava, que no és un error, sinó que és tirada manual, i després la polèmica jugada del 3-3, on per mi li fan falta, però hi haurà gent que dirà que va estar tou.
Jo, tenint en compte la inactivitat de Valde, imagino que d'inici sortirà Gerard Martín i que el segon part tindrà minuts Valde.
Serà al revés del...
Igual és veritat el que dius tu, que Gerard Martín, després de la pròrroga i tot, no està per un partit de 90 minuts, però i aleshores és que surti Valde.
Sí, d'acord. Marta,
sí,
Jordi.
Sí, jo crec que a més s'ho ha guanyat. Ha fet mèrits, ha fet bones actuacions i això que ha estat molt en dubtes, però ha tingut la confiança de l'entrenador, jo crec que ha respost molt bé. Valde acaba de tornar, no el ficarem en una situació així. Jo aposto per Gerard.
Jo reconec que em feia respecte a la seva participació en el partit de tornada de la Champions, perquè la primera part del partit d'anada contra l'Inter...
Va patir molt.
Sí que va patir molt. Mm-hmm. Per mi, ofensivament, és un dels futbolistes claus amb la reacció del Barça en la segona meitat. M'agrada de l'eliminació, i és veritat que surt en la fotografia del 3-3, on per mi passen les dues coses. Que li fan falta i està tou.
Doncs és perfectament compatible.
T'haig de dir que tenim qualificat Valde com un lateral molt més ofensiu que Gerard Martín, i en canvi crec que quan arriba a tres quarts de camp decideix molt millor Gerard Martín que Valde.
Estadísticament és pitjor, el que passa és que Valde és capaç de sostenir-te tot el partit amunt i avall. Ell sol et fa tota la banda.
No, no,
i això...
jo crec que si Valde... És a dir, quan Valde estigui al 100%, per mi el titular ha de ser Valde.
Que, també et dic que si Valde s'entrés com Gerard Martín, no seria Valde, seria Roberto Carlos.
És una de les coses que sobretot l'any passat li reclamàvem a Valde, que arribava i s'entrava per centrar, sí. I aquest any jo he vist una millora molt gran a aquest sentit en el jugador.
I té una cosa, Valde, que no té Gerard Martín, que és quan l'equip està agobiat per la pressió, té una solució que és... Me la tiro
sí,
i trenco per cames i per potència i surto com un bufa. Això Gerard Martín
no ho pot fer,
té més toc o s'associa més, però Valde ha tret a l'equip de moltes situacions complicades amb pressió, conduint-la ell.
Bé, doncs veurem què fa Flick. En tot cas, la bona notícia és que podrà disposar d'ell per decidir si el posa de titular, que sembla que no, o si em pot disposar d'uns minuts quan Gerard Martín estigui cansat. I precisament de Gerard Martín i de les seves sensacions després d'aquesta eliminació de Champions, malgrat el seu bon partit, ha estat rascant la Laia Tudela en aquests perfils tan humans que ens dibuixa de tant en tant. Com està? Com ha viscut Gerard Martín aquestes últimes setmanes?
L'està vivint, de fet, et diré, tota la temporada, molt conscient d'aprofitar l'oportunitat que té de jugar al primer equip, perquè, recordem, fa 3 anys estava jugant al Cornellà. Després va fitxar pel Barça.
3 o 2?
Entre 2 i 3,
sí, seria... Clar, sí, entre temporada... Sí, 2, sí, 3, 2, sí. Potser, sí.
Aquella eliminatòria de Copa la va jugar contra el Barça, marcant a Dembélé, precisament. Aquell dia que el Barça... Doncs... Crec que Dembélé acaba marcant un sí, partit.
Jo crec que aquesta temporada és la segona...
És el segon any al Barça, per tant, fa dos. Sí.
La temporada passada al Barça-Atlètic
sí,
i
l'altra del Cornellà.
Ell va fitxar pel Barça fa 2 estius.
Sí, exacte, això. Bé, doncs fa 2, imagina't. Doncs
no, però no ho deia per corregir-te, sinó per amplificar
que
literalment ha passat del Cornellà a jugar a la semifinal de la Champions.
I això l'estaf estan convençuts que també l'ajuda a tenir aquesta actitud de ser una esponja, diuen, perquè Flick està encantat amb la seva implicació als entrenaments. Sempre s'entrena Gerard Martín i es prepara els partits com si anés a ser titular. I això Flick ho valora molt perquè no és tan fàcil tampoc per jugadors que normalment no juguen o són suplents. En el cas de Gerard Martín ha estat 16 vegades titular aquesta temporada, però des de l'inici destacaven que ell s'entrenava com si anés a ser titular, com si anés a ser titular, i això per Flick és molt important.
És una tonteria això que diré, però en temps en què alguns suplents no porten la samarreta, les canalleres, alguns ni les botes... Això diu molt de l'actitud del suplent davant del partit, i a mi em sembla lògic que Flick li valori.
Aquesta disciplina de Gerard Martín fa que, per exemple, les 4 indicacions que li donen per un partit les apliqui i les faci. És a dir, és un jugador que no es complica ni intenta fer coses estranyes, ens diuen, i que en això, en aplicar el que se li diu, és una garantia. I a Flick li agrada perquè, a més, Gerard Martín el que fa és treure el màxim rendiment del que té. I això és el màxim que li demana un jugador Flick, que tregui el màxim rendiment que pot oferir. I en el cas de Gerard Martín, ho ha fet. Per Gerard Martín ha estat molt important la confiança del tècnic. Per ell, això és el que l'ha fet créixer més aquesta temporada i que l'ha permès seguir provant coses, encara que no li surtin. Per jugadors com ells, que no tenen tanta continuïtat, és molt important, a banda que físicament també ha fet una millora per Flick i perquè ell també ha crescut, és a dir, ara té 23 anys, i això també ho ha notat, tot i que, evidentment, el partit de Milà va acabar esgotat i molt desgastat. Ja està recuperat en aquest sentit, això sí. Pel que fa al partit de Milà, la tornada amb l'Inter de Milà, durant la setmana, en les converses de l'estaf, és cert que es va plantejar i es va parlar amb aquesta opció de jugar amb 4 centrals, amb Íñigo, Cubarsí, Araujo i Eric, però Flick va prioritzar mantenir l'estructura de l'equip. Gerard Martín va viure aquesta prèvia de l'Inter amb tranquil·litat, tot i que des de fora analitzava moltes opcions i sempre es deia, no, com aturaria Dumfries si Gerard Martín ho podria fer? Doncs aquells dies la feina que van fer amb ell va ser més col·lectiva, de preparar què havia de fer el Barça, com havia de jugar l'equip, més que no pas de preparar com aturar l'Inter, i concretament sí que va fer vídeos específics i que en tenia com tots els jugadors, però no van donar-li més importància, de dir preparem específicament com aturar la teva banda amb l'Inter, perquè de fet això que es considera també des de l'staff i Flick, que a vegades quan tu dones massa importància a un jugador concret, amb una jugada molt concreta o amb un, com ha d'aturar això, a vegades sobre li dones massa informació i això a vegades el perjudica més que no ajuda. A nivell més personal, Gerard Martínez, dels que mira molt futbol, que això a vegades tu parles amb els jugadors i no tots ho fan, ell es revisa i torna a mirar els seus partits i mira tota la resta de futbol, tot el que poden, mira molt futbol a casa, ho fa sobretot amb el seu germà Bessó, té un germà Bessó, que es diu Arnau, que també juga a futbol, però que ara ja ho fa a l'equip de Sant Andreu de la Barca, que és on viuen. I va començar a estudiar ADE, Gerard Martín, tot i que ara, evidentment, ha fet una pausa, no pot seguir, però qui sap si en un futur doncs, acabarà els estudis. Ell sempre ha jugat de central o lateral, sobretot de lateral, tot i que Cornellà, per exemple, quan jugaven en tres centrals, ens diuen que també jugava de central, però sempre s'ha mogut per aquestes dues posicions. De petit, com tots els jugadors petits que tenen molt talent, feia molts gols, més gols que assistències, després van evolucionant i va fer més assistències que no pas, és a dir, es convertia més en assistent que no pas golejador, és a dir, això que veiem ell, les arribades i les assistències, ell de petit també ho feia, i el seu referent com a lateral sempre ha estat Jordi Alba, que segurament per edat i també per generació, doncs...
Tot i que no per perfil futbolístic.
No, per però si et fixes en el Barça, no?
Sí, sí, per posició al camp sí, però per perfil futbolístic diguem que són laterals un punt diferents.
Ha estat el Cornellà, tots dos, també?
Cert, sí, sí. Bé, en fi, doncs aquest és el perfil...
Van portar els avis al club el dia que renovava.
Sí.
Un xaval que fa això.
Germans, sí, sí.
Això que no pot fallar.
Mira, escoltem un momentet la primera locució de Lleó 14, del Papa Prevost, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Va donar la vida per Déu. I jo també voldria que aquesta salutació de pau entrés en el vostre cor, arribés a les vostres famílies, arribés a totes les persones, siguin on siguin, a tots els pobles, a tota la terra. Que la pau sigui amb vosaltres.
Doncs aquests són els bons desitjos del nou papa, el nou cap de l'Església Catòlica. Bé, doncs el que dèiem...
Recordem que s'ha posat el nom del Lleó 14 i que és Robert Prevost, el nord-americà.
L'edat la sabem?
68.
No sembla especialment gran comparat 68, amb...
69, em diu el...
69.
Un xaval.
Tenint en compte la mitjana,
sí, jo
a mi em sembla jove.
Sí. Bergoglio tenia 76, si no m'equivoco, quan el van triar. Bé.
La cúria deu ser infantil de segon any.
és a la classe dels timbals.
Juga amb l'equip superior d'edat.
De segon any.
Bé, a veure...
Està per anar ara al torneu Brunete.
A veure, tot això, hem repassat la situació al lateral i aquesta informació tan exhaustiva de com ha viscut Gerard Martín aquesta temporada. Ja ens ha explicat la Laia que Valdi estarà a disposició de Flick pel que calgui en el clàssic de diumenge. I Lewandowski, que ja el vam veure sortir al camp a San Siro.
Sí, i que va entrar per sorpresa una mica la convocatòria de San Siro, perquè no eren els plans inicials per Lewandowski. A veure, pot jugar al clàssic, vol jugar al clàssic, però no està al 100%. I a partir d'aquí, Hansi Flick serà qui decidirà. És a dir, ja va entrar pels pèls a la convocatòria per jugar amb l'Inter de Milà, i allà ell també volia jugar d'entrada, de titular, i aquí sí que Flick va dir, no, entres, però ets suplent. I encara no està recuperat del tot. És a dir, si no fos la setmana que és amb Inter i Clàssic, doncs segurament Lewandowski aquesta setmana hauria estat encara de baixa per acabar de recuperar la lesió.
A mi em sembla molt significatiu, tal com anava el partit, el minut que crec que passava del 80 en què el va fer entrar Flick. És veritat que després va haver de jugar la pròrroga, però vaja, crec que és molt evident i després amb el que li van veure al terreny de joc, que va ser...
Encara no hi és.
Bé, doncs, sembla difícil pensar que diumenge hi hagi un salt de recuperació com per pensar que sigui titular, però és això.
Ell ho vol molt, això sí.
Ja.
Però és normal, tots els jugadors volen jugar aquests partits.
A mi això no em sembla malament, mentre quan es trobi el no de l'entrenador no s'ho prengui malament, però a mi que els jugadors vulguin ajudar fins i tot més enllà del que els permeten les capacitats físiques, a mi em sembla que és un bon missatge, un missatge de compromís. Us ho he preguntat amb Valde i us ho pregunto ara amb Lewandowski. Algú el posaria de titular diumenge?
No.
No.
Molt bé. Doncs va.
No és que més que crec que Ferran no ho està fent bé. No. Ho està fent bé i penca com un animal.
Sí, sí.
Sí, sí. Jo crec que és... Jo crec que va ser una sortida la de Lewandowski, perquè en aquell moment sembla que van 2-2 encara, no?
Sí.
Per buscar... Per intimidar un remat a dalt, el que sigui, una pilota parada...
I per donar respir a Ferran, que s'havia desgastat moltíssim.
Com més ímpetu que acierto, però sí.
Sí, a San Siro no va tenir...
No, evidentment, però... és que és un partit molt complicat. I jo crec que...
És veritat que pel rival, encara que tu sàpiguis que Lewandowski no està fi del tot, quan estàs patint i queda el que queda, surt Lewandowski.
Sí, tu tens...
I els rivals, especialment els centrals i tal, s'atemoreixen, condiciona. Sí,
exacte.
Bé, doncs, és un recurs, igual que ho pot ser Valde, pel clàssic, però en principi no, tampoc no el veiem com a titular. El que sí que el veiem és com a un dels protagonistes del Barça reservat. L'organet de Montserrat, en el moment en què el Barça felicita, celebra, saluda l'arribada de Lleó 14.
Ha fet un tuit al compte oficial del Barça desitjant al nou pontífex Lleó 14 un papat ple de pau i entès al món.
I que no vagi contra tots i contra tot i contra, contra tots, que és probable que li toqui.
És un club catòlic, el Barça.
Crec que per estatuts no, però no. És veritat que està bastant... Ara fa molt temps que no, però durant tota la vida havia anat a la Mercè i...
Sí, sí.
S'havia fet alguna visita i tot, el papa, també.
Sí, va, i tant.
El Joan Pau II va fer una missa al Camp Nou.
100.000. El Joan Pau II va fer una missa al Camp Nou.
I soci 100.000.
I la marxa culer arriba a Montserrat.
Sí. Per cert, té nova data. Crec que no ho hem arribat a dir mai, això.
Sí, 14 de juny, sí, aquell cap de setmana de juny. Sí, sí, ja té nova data, la marxa culer. Tens temps d'apuntar-t'hi, Jordi Costa.
El Bernat Xulé s'ho estava pensant.
S'ho està pensant, però no acaba...
Si Lleó 14 té aquell cap de setmana lliure... Què millor que treure el cap a Montserrat, que fa... Vaja, també està de celebració, el...
El milenari.
Ara m'havia...
Teniu la marxa llarga i la marxa curta. La llarga costa surt el divendres a les 10 de la nit, i si no et va... Si no, és veritat, estem fent el tot costa, però...
No,
però
surt d'aquí,
arribes,
eh?
A la del dissabte, a les 8 del matí.
Surt del tot costa i amb l'entrepat em vas.
Però surt d'aquí, eh?
Surt aquí prop, i en una hora
jo
potser sí que
arribes. Jo crec que arribes, segur, eh?
Massa sí, just.
Amb les xiru. Lucas i...
Si no, dissabte a les 8 del matí és una bona hora.
Massa just, penseu que m'hauria d'embanar i tot. No, no, no arribaríem pas.
Laia... És protagonista Lewandowski indirecta, eh? De manera indirecta.
Bé,
és protagonista, perquè, de fet...
Es parla d'ell
i qui ho fa és Koundé. Que Koundé, en aquest partit a San Siro, va tenir, doncs, a Koundé, que és en aquest, viu en el seu planeta, no? I va fer allò de, que està molt bé, anar a recolzar, a donar suport a l'equip.
Tots visquessin el planeta de...
Clar,
de
no Koundé. Tothom ho va fer, ell està lesionat
no
i...
No tothom ho va fer.
Vol regular
molt
i...
Molt bé, ha semblat una coral, això.
No,
sí.
No tothom ho va fer.
És capità, Koundé, no.
Però,
és capità, no?
No, jo no. Per,
és que, clar, jo ara m'estic perdent. A qui ho referiu?
Ter Stegen.
El Santi ha trigat mig segon.
Va, ho sabies tu també i no t'atrevies a dir-ho? Pues ja
no, jo no m'he atrevit, jo no he dit res. Ho he dit vosaltres.
El capità no va anar.
No. Sí, però ahir va fer una piulada, ja, eh?
Sí, a les 12 de la nit.
Estava Teresa ahir.
Deu ser cosa de la tarda papal. Estem fent unes digressions aquí i allà.
Bé, el cas és que Koundé va agafar un vol regular i va anar fins a San Siro per estar amb els seus companys, va baixar la gespa a la prèvia del partit, va estar amb ells, i just quan va començar el partit se'n va anar a la graderia, a la grada dels seients reservats per l'expedició del Barça, que aquí també expliquem una altra anècdota, el reservat d'on els van col·locar, i ella era allà, al costat de Joao Félix, que també va anar a veure el partit, i en el moment en què surt Lewandowski, Koundé fa un comentari.
Hòstia, clar, Joao Félix juga al Milan, és que ho havia oblidat.
Està.
Sí, és veritat, correcte.
I el comentari que va fer Koundé va ser... Ostres, Lewandowski no hauria de jugar. No sé per què. No sé per què juga, perquè és que encara no està bé. Però ho va fer, no ho va fer amb un to, eh? Ens diuen de, com de retret, de què fa jugant, sinó de dir, ostres... Com ha volgut jugar, però que encara no està bé. Avui no hauria d'haver jugat.
D'admiració,
no?
Del compromís.
Bé, tampoc sé si no, arribem a la humillació. Però...
com patint una mica per ell, pel seu estat.
Tot... sí, exacte, com a patió.
En tot cas,
ai, s'està jugant per aquí.
La mare que veu que el nen surt sense bufanda un
però
dia.
Però com la mare de Lautaro, que tot... li deia no juguis.
I tenia jugar, raó, i veus?
I tenia raó la mare, s'hauria d'haver quedat a casa una manta. Sí, sí. En tot cas, si a algú no li sembla bé que està molt bé aquest detall, però si a algú no li sembla bé que Lewandowski jugui, en tot cas aquí no ha de mirar Lewandowski, sinó l'entrenador, que
sí,
és el
però
que fa sortir
que
al camp.
Sí, però que insisteixo, no és que ho fa...
pel company.
Sí, no era un comentari de dir, ostres, perquè jo estic...
No hi havia comentari. No.
Se l'està jugant.
Se l'està jugant, exacte. Era un comentari més de dir, ostres, què fa jugant? Se l'està jugant, no està encara del tot bé. Ell ja ho sabia...
Està arriscant massa.
Sí, i després, bé, ja avui ja les informacions de Lewandowski m'ha acabat de confirmar que, evidentment, sí, va arriscar una mica, que encara no està al 100%, però...
Molt bé, doncs aquest cartell, aquest cap de cartell de Koundé, Lewandowski i altres continguts...
Com el concert fantasma del Barça, que a mi m'agrada molt i no...
Aquest tema m'agrada molt. Encara
concert
no l'he sentit,
fantasma del Barça.
No coneixia ningú dels que venia, llavors...
Havia de venir molta gent i...
Hagués vingut Bryan Adams, per exemple.
Sí, no, ja, no ets el públic.
Va punxar una mica, diries.
Va punxar una mica aquest concert. Mm. Però vaja...
Els tres aquells...
Aquells tres que ho havia de patar molt. Bé, que ho... Que
el Jimmy Jump i...
El Luis Fonsi, Nicky Jam i Arcángel.
A mi és Jimmy Jam.
Molt bé. Laia Tudel.
No t'ha interessat gens aquest tema, ja.
No, aquest del concert, la veritat és que no. Però n'hi ha, com que la sort de reservat és que està en picat i hi ha tanta informació.
Clar,
si no t'interessa una, fas
el
més 15.
Passes allò més 15. Quin tio,
ho fas això? Saps que a Spotify, deixa'm dir, a Spotify pots fins i tot ja d'inici posar-ho a 1.2 o 1.5. de velocitat.
Ah, bona, per favor, hola. Podem escoltar les coses com Déu mana?
O sigui, això ho fan els
joves. I el fem futbol, jo me'n poso a per 10. Això
vol considerar que no.
Home, és que clar.
Com van els dardos entre les senyores de l'Ullarada?
Hòstia. Que jo no ho faig, perquè a mi m'agrada sentir-ho al ritme normal. Però sé que es pot fer perquè la joventut això ho fa.
Nenes, no us baralleu.
No, que no, pelea.
La joventut
bé, els missatges que tu reps de WhatsApp, no posaré el nom d'alguna altra amiga, que tu poses...
Aquests van sempre a un i mig.
Sempre.
Home, mínim a un i mig.
Mínim, diu, a dos, tu, ràpid.
Perquè no li interessen res, gens. Que li donen la brasa.
Sí, sí.
T'està tractant...
Malament.
No,
així.
Però, mira...
Lleig i per antena, eh?
Sí, sí.
No, però...
Públic, eh?
Com cada setmana, religiosament, us recomanem que consumiu el Barça reservat. Des d'avui mateix teniu aquesta edició...
A velocitat normal.
Sí.
Jo l'escolto a velocitat normal.
Sí, és clar,
que cadascú... Per assaborir-ho bé.
Jo... futbol, que aquí
a velocitat normal, i deixa'm-ho dir, a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
Es pot fins a 3 i mig. A 3 i mig directament s'acaba en 3 minuts.
Deu sentir una conversa de barrufets, no?
No, ara té un d'aquells moments.
Sí, aquell moment que ara es quedaria ella sola.
Claro, aquí ho sentim una mica a 3 i mig.
Quan riu amb aquestes ganes...
Punxa'm a 3 i mig.
Punxa'm un capítol anterior.
Deu ser com un capítol dels barrufets.
Ho farem, però anem tardíssim.
Puja.
Posa play.
Sí?
Vinga,
sí,
va.
Que avui no hi ha no, home,
ara...
Ja... molt temps.
A veure, mira, el reservat, a més. Vaig al reservat perquè no es digui.
Fa-me reservat.
A veure. No, passa res, no passa res. A 3 i mig no s'entendrà res.
A veure.
Això és velocitat normal.
Estipadi la pròrroga, estem una mica ja desgastats.
Això és 3 i mig?
No,
aquest és normal.
Ah, home, ja sabem el que és normal.
Ara 3 i mig.
Ara el Barrat Soler semblarà petet, ja veuràs.
Ah, no, el reservat només es pot fins a 2.
Ah!
A la porta hi va una persona que li va recomanar el nom que és un tècnic alemany, veterà, un home de 66 anys, probablement és seleccionador d'Àustria.
Doncs
no te l'escoltis així! Escolta'l-me! O sigui, així...
És un promo, és un moment de temps,
això. És un promo, home!
Molt bé. Vinga, després de torpedinar el Barça reservat...
El podcast que es pot sentir
a 2 minuts.
Passa volant.
Laia, anem-vos a anar.
Adéu-siau. Si vols tenir una nit distreta, passem cap a l'acció. Et trobo a la discoteca i si sona la cançó, veiem a dins esquerra-dreta. Rollo Roland Garros, som de suar la samarreta, ballant a l'habitació. Para, parlem i sempre millorem si alguna cosa no ens agrada. Que mai
20 minuts i seran les 8 del vespre. Canviarem de rasant. Hem analitzat l'apartat esportiu que mira el Clàssic amb el possible retorn de Valde, l'estat de Lewandowski. I ara hem de fer marxa enrere i tornar a les conseqüències de l'eliminació del Barça a la Champions. Ahir vam escoltar el president del Barça, que resumiríem que va dir que el Barça estava fora de la Champions bàsicament per l'actuació arbitral. Avui, en un torneig de pàdel organitzat a tomb del Clàssic, hi ha dit la seva l'assessor esportiu de Joan Laporta, Enric Masip.
Sí.
Hola, Salmo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com anem? Enric Masip, bàsicament, ha anat en la mateixa línia de Joan Laporta. Fins i tot et diré que una mica més enllà, perquè Masip ha parlat de premeditació i mala fe.
Tenemos que tener un criterio para todos, ¿no? Entonces, si hay situaciones complicadas en un área, pues te las vas a ver, las analizas y después decide, y lo que decidas, pues decidido está. Pero yo creo que había, bueno, pues no habrá intencionalidad, pero sí que es cierto que hubo una diferencia muy clara de trato a un club como a otro.
Masip es queixa que ja en la primera acció, el primer minut, el minut 3, recordes que hi ha una trompada de Di Marco, sí, sí, sobre Lamine Yamal.
Les dues primeres pilotes que toca Lamine són dues trompades de Di Marco.
Val, doncs,
això estarem absolutament d'acord.
Masip es queixa que en aquell moment la banqueta del Barça surt a protestar i Marciniak ja, diguem-ne, apuja el to amb la banqueta del Barça com dient aquí hi ha un punt de mala fe.
Deixem fer un parèntesi perquè hi ha un moment en què Flick perd els estreps amb el quart àrbitre, parlo més endavant en el partit, perquè li va recriminar que estigui un pas fora de l'àrea tècnica i Flick li fa, tio, primer, que estàs tu gairebé empenyent-me el camp, i segon, mira cap allà. I vaig pensar, aquest home va calent com una guilla, i en aquest cas concret jo crec que amb tota la raó del món.
A més, Masip també parla del fet que sigui Marciniak l'àrbitre del partit, de tot el que va passar en l'últim enfrontament entre el Barça i l'Inter de Milà. I quan li han preguntat si, diguem-ne, que el discurs del Barça és una mica el mateix discurs que fa el Real Madrid, ell hi posa molts matisos i moltes diferències, bàsicament, en primer lloc, perquè el Madrid ho fa de manera preventiva i el Barça ho fa amb posterioritat.
De hecho, tenemos l'entrenador y la orden que da a los jugadores, a sus jugadores, es intentar no protestar, evidentemente, ¿no? Pues no puedes evitar según qué cosas. Hay otros clubes que, bueno, pues los arbitrajes, igual la protesta continuada les surge más efecto, ¿no? No es el caso del Barça y tampoco es el caso de que hay situaciones donde nos hemos visto perjudicados y, bueno, y, oye, tampoco nos pondremos a hablar de los árbitros cada partido porque hay situaciones que todo el mundo se podría quejar.
I a nivell esportiu, que la Champions era realment a tocar, que mereixien jugar la final, que han estat el millor equip, i de cara al Clàssic, que és un partit transcendental, un partit vital, i que estarà molt igualat.
Curiosament, no, perquè era impossible que Tebas no aprofités per dir-hi la seva. Avui ha parlat el president de la Lliga a tomb d'això que deia Masip, que no, el Barça es queixa, però que no és el mateix.
El podcast de la Fundació Juan 23 ha parlat
Javier
Tebas, molt indicat, sí. Vaja, i ha fet una mica referència a la diferència de tracte del Madrid amb la resta de clubs pel que fa a l'estament arbitral.
Bueno, tú generalizas mucho la tensión entre los clubes y los árbitros. Será entre un club y los árbitros. Bueno. Porque si no se juega la Copa del Rey es porque el Real Madrid y su junta directiva. No me gusta diferenciar porque yo soy madridista, pero hibernado, ¿no? Que digo, estoy ahora hibernado. Pero no fue... No, el tema de los árbitros se está intentando generalizar de muchos clubes y yo creo que es verdad que los clubes se quejan, pero se quejan una vez al año, dos veces al año. En cambio, el Real Madrid como el Real Madrid Televisión son todas las semanas, ¿no?
M'ha agradat això, el concepte madridista hibernado. Això no hi havia parat atenció el primer cop que he escoltat el document. En tot cas, Tebas a disparar entre el Barça i el Madrid, com a mínim de manera pública, sempre...
Ha sigut molt coherent.
Sí, sí, és que té raó.
Jo crec que té raó. Larguero. I vaig tenir una discussió amb Iturralde González, que deia que ell creia que el Barça estava fent el mateix que Real Madrid Televisió.
Jo crec que...
Cosa que compraven, evidentment...
Sí, sí. Aquest discurs, pel que escolto a Madrid, funciona, però...
Que el Barça és Real Madrid Televisió, ja. Quan resulta que... Quan jo he sentit aquesta temporada queixes d'equips, jo què sé, s'ha queixat el Cádiz S'ha queixat el Girona, s'ha queixat el Saragossa a segona divisió, s'ha queixat
l'Espanyol, amb raó.
Amb raó.
Santi,
és... I ningú ha dit que no. L'Espanyol, el Càdiz, el Girona o el Saragossa eren Real Madrid Televisión.
És evident que el Barça no és Real Madrid Televisión. També crec que el Barça està focalitzant un punt en excés les seves queixes de l'arbitratge de Milà i que el Barça...
Són dues coses diferents.
I que el Barça, davant les reiterades i contínues queixes de Madrid Televisión, s'ha fet molt elegant. I quan et fas molt elegant, també estaria bé després ser coherent.
Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Jordi al començament del programa. Jo entenc que quan acabi el partit et queixis de l'àrbitre i tal. Les queixes
dos dies després ja no cal.
I una cosa és el vestidor, segurament, i l'altra és la institució.
La diferència amb el Real Madrid és que el Real Madrid es queixa en preventiu.
Sí, sí.
Absoluta.
Sí,
és que sí. Per això jo crec que per l'entrada... No
ara en algun lloc s'està fabricant un vídeo d'Hernández.
No, ja ha sortit.
Ja ha sortit.
Sí. Ja no els fan. Ja el tenen previst.
Com
editar-lo amb l'última.
Com les biografies ja preventives de quan la gent s'hagi de morir. Exactament. Aquesta és la gran diferència. Jo que a posteriori d'un partit et sentis perjudicat i et queixis, que això forma part de la vida del futbol.
La part per tot. És a dir, el Barça es va queixar com es queixen tants equips quan els hi passa alguna cosa, diuen, l'arbitratge, no sé què, tal, no sé quantos...
Però jo comparteixo la part de...
Crec que de la porta i Massip potser no...
Però jo estic d'acord amb la Sònia que hem convertit el que va ser un arbitratge que a mi em va semblar que perjudicava el Barça en un robatori. Jo crec que hi ha escales i que a part... Però és que, a més, moltes vegades això es fa servir per tapar un desastre esportiu, però és que no ho és.
No ho és, exacte.
No, i que després tinc la sensació que, a més, dintre del vestidor i fins i tot del club, ja preventivament s'havia imaginat que aquest àrbitre ens perjudicaria. No, ho dic perquè nosaltres, per exemple, nosaltres a la prèvia del partit, per exemple, vam parlar, i jo crec que més enllà de Marciniak hi havia el cas evident d'un senyor que havia estat al bar en l'última vegada que el Barça havia visitat l'Inter. Després d'això, després del partit, hem sentit Eric García i el mateix Massip avui... O sigui, globalitzant tot, deien, aquest àrbitre ja ens va perjudicar contra l'Inter, i no era aquest.
Sí, sí.
No. Vull dir que això em fa pensar...
Però no hi era Marcinia.
Clar, i Van Bokel ara tenia un altre rol, però és igual. El que vull dir és que em fa pensar que ja prèviament s'havien fet a la idea que els aniria a buscar, i que aleshores ells mateixos s'han creat la imatge de Conxorxa ja prèviament.
Però en això hi participa... Jo crec que la UEFA, erròniament, perquè tenies 28 tios de bar per posar, excepte aquests dos, i
sembla una provocació.
A mi la veritat és que m'ho va semblar.
Això és l'Audiència Nacional. És a dir, quan el PP, Manos Limpias, Abogados Cristianos i no sé què, volen empurar algú, saben perfectament quin jutge està de guàrdia. I totes li cauen a García Castellón. Pues quan tu vols que passi alguna
cosa...
Marcinha aquí. Perquè és el... O sigui, el que és... És que són coses que són... Jo no crec que Marcinha tampoc fes un robatori, Però és un àrbitre de cambra de la FIFA. És l'àrbitre de càmera, absolut. És l'àrbitre... Si el president de la FIFA el dia abans diu "Todo el mundo sabe que soy de l'Inter y quiero que gane l'Inter", i només li falta dir... Y Simon, que tenemos muchas finales de mundiales por arbitrar y Colina un día se va a retirar y...
Hòstia, però a mi això em sembla molt difícil de creure perquè aquest tio s'està fumant el seu prestigi. Vull dir...
No, el tio... El prestigi... Sí, Colina era un àrbitre infecte i és el president dels àrbitres.
Hòstia, en això estem d'acord.
Sí, el prestigi no és. És com els papes. No hi ha prestigi, hi ha fama i hi ha relat. Sí, Colina era un àrbitre venut, ranci i caseríssimo i que arbitrava a favor d'obra tota l'estona. I perquè era calvo...
El prestigi de Marcin...
Es veu que és una qüestió a tenir en compte en això de progressar l'arbitratge.
El reconeixes.
Ha sigut dels millors. Vull dir,
el prestigi de Marcin ja queda tocat aquí, a Barcelona, Això en l'àmbit del futbol europeu a dia d'avui, lamentablement, crec.
Marciniak, sense que sigui culpa seva, surt a la foto també del famós penal de l'Atlètic de Madrid i el Madrid, que és possible que sí. Només se'n recordin els de l'Atlètic de Madrid, però...
Exactament, Barça i l'Atlètic de Madrid.
I Kietowski està arbitrant el 8 de Slotza, l'Eje de Prado.
Aquest sí que ha estat fumat pertinentment, suposo que arran del doble toc de Julián Álvarez. Corredera, estàs molt callada.
És que m'agrada escoltar-los, perquè al final és gent que sap més que jo de tot això i m'agrada analitzar tot el que diuen, no? Però és veritat que a mi m'olora raro, m'olora raro. Són situacions que no vull pensar malament d'entrada, perquè penso és que com amb estaments així, que si juguen equips tantes coses i que han de ser neutres, però és veritat que després pues, escoltes aquestes coses, les històries, les precedents, i veus tot el que ha passat, i ensuma raro. Però ensuma raro a Europa, ensuma raro a Espanya també amb els àrbitres...
Però us ensuma malament fins al punt de comprar el contra tot i contra tots, perquè jo
no,
això...
No, tot s'hi val.
Que a la mini va fer 7 faltes.
Sí.
És que per mi aquesta és la part greu de l'arbitratge. Sí,
sí. I quantes grogues hi ha? I quantes...
I les grogues que li treuen són a la pròrroga. És a l'arbitratge d'Eurolliga de bàsquet, en el qual un equip, quan ja ha perdut, li comences a pitar faltes a favor, perquè després tu mires l'estadística i dius, hòstia, si li han tret dos grogues, sí, minut 118 i minut 119. No fotem. Després hi ha... O sigui, a mi em sembla que Marciniak, en el moment en què a Di Marco li fa la primera patada a Lamine,
ha de treure
una groga.
Sí, sí.
I en lloc de treure una groga, se'n va a la banqueta del Barça dir-los que caigui.
Aquesta part del discurs jo la compro 100%. Sí,
a partir d'aquí... Prepárense para lo peor. Sí.
Per mi, aquestes... les targetes grogues és on, per mi, va estar pitjor Marciniak.
Sí.
Perquè si tu mires aquestes jugades, que és veritat que totes eren grises i totes cauen en contra del Barça, però en algunes d'elles, ell, d'inici, li dona la raó al Barça. És a dir, sí. Coversi, ell no xiula penal.
Ell no pita,
exacte. Lamine, ell veu penal i després des del bar li diuen que no.
És que a dia d'avui, en l'arbitratge, jo fa molts dies que ho dic...
És que no mana l'àrbitre.
És que és molt més important el del bar que el de la gespa.
Això és un problema.
És que és molt més important.
Per mi és un problema, això.
És el que condiciona absolutament el que passa en les decisions finals. Si no el criden del bar, no hi ha penal de Covarsí.
No hauria de ser així, però jo...
Si no l'avisen del bar, és penal a la min.
I després hi ha una errada de... Que això la Marta ho sabrà més, perquè ella ha estat allà baix, és... Lautaro li fan el falta penal, li treu la pilota... Lautaro sembla que li han arrencat el peu i es queda tirat al terra. A Gerard Martín, quan Dumfries li pren la pilota, s'aixeca de seguida i va a buscar-lo. No dona opció a que hi hagi una revisió.
Primer fa sobre de braços, però clar, com que veu que l'altre fot al camp, això també l'entenc.
I després hi ha una altra cosa, i aquesta a mi em sembla...
El VAR el demana a Lautaro.
Sí, sí.
Mira, aquesta és una cosa que l'Estrada Fernández del Gol a Gol ens diu permanentment del Barça. La Marta ho sap. En el moment que tu et foten el 3-3, i Gerard Martín, que s'ha de quedar a terra, han d'anar 10 jugadors a menjar-se el calvo.
I això és una cosa,
han d'anar els 10. En aquella pressió, ell va al bar a mirar-s'ho. I després decidirà si és o no és. Però ha d'anar, t'han fotut el 3-3, el 92, no passa res. No es queixa ningú. Algú aixeca els braços des de lluny. Fa, d'això. Després, a la zona mixta, Araujo. És que falta Gerard. Si falta Gerard, t'has d'anar a menjar el calvo. Yeah. Que tingui la consciència intranquil·la de dir, hòstia, i parli amb l'altre i digui, escolta, tio, que tots aquests aquí estan veient que això és falta. Anem a mirar-ho, com a mínim. Anem a mirar-ho. Hi ha una innocència terrible en aquest equip.
Bueno, també és que aquesta innocència ve donada per la joventut. Totalment. I és veritat que hi ha més jugadors al camp que no són tan joves.
Lo de Gerard és inexperiència absoluta. Sí. Gerard, d'aquí 5 anys, perd la cama. Perd la cama, ja està.
Però no s'aixeca.
No, jovent. Jo entenc el que dieu, però
a mi
hi ha aquelles èpoques en què cada decisió de l'àrbitre era rodejat per 8 tios.
Ara no, Jordi, cada no. T'acaben de fotre el 3-3 al 90.
Però t'haig de dir que els jugadors li han pillat la matrícula al bar i fixa't que, sobretot en aquesta última temporada, un jugador nota una trepitjadeta i no s'aixeca del terra fins que passen 3 minuts.
Una
trepitjadeta, de no res.
Gerard Martín no cau per la falta que li fa Dumfries. Ensopega després ell perquè no vol caure. És a terra, quedant mort com fa Lautaro, com el que diu. El Santi, és el mateix.
Bé, doncs que...
I menja't a l'àrbitre, per l'amor de Déu, que és el 92.
Que el Barça no està content amb l'arbitratge, i avui ho ha recordat Enric Massip, i que Tebas ha volgut marcar una diferència entre fer pressió preventiva, que és el que va fer el Madrid a la final de...
Pressió preventiva, i afegiria una cosa que s'ha deixat el senyor Tebas al podcast de Juan 23, que és un comunicat acusant els àrbitres de corruptes i d'anar-los a perjudicar. El Barça no ha fet
la carta, sí, la carta.
Una carta signada pel secretari de la Junta.
No, i amenaçada no jugar una final de Copa.
Comparin l'actitud del Barça.
El Madrid ha fet...
El Madrid i l'Igualin és indecent.
A mi m'agradarà més o menys com gestiona el Barça les queixes dels arbitratges, però jo crec que posar-los en el mateix nivell és injust.
És el discurs.
Vinga, va, anem cap a Madrid, precisament.
Madrid, Madrid, Madrid...
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Va, ens traurem el tema arbitral molt de pressa del damunt. Avui ha estat anunciat Hernández pel Clàssic. Madrid Televisió ja li ha fet el vídeo. Aquí ja ens hem recordat que no ens va donar un gol 3 metres dins de la porteria al camp del Betis. En fi, no sé si se'n parla gaire de Hernández a Madrid avui.
Pràcticament no es parla... cada setmana del tema arbitral, perquè és un tema ja molt manit, com deia el Santi, ja no es fan vídeos. Fa molt de temps que el Madrid té a Real Madrid Televisió vídeo de cada un dels àrbitres de la primera divisió espanyola de futbol, i el vídeo de l'Hernández està una part privilegiada de la televisió del club, perquè s'ha publicat moltíssimes vegades aquesta temporada. És un àrbitre que, evidentment, tampoc agrada al conjunt blanc.
Bé.
Els ànims preclàssic, això. David, després d'aquesta eliminació...
Han canviat,
eh? Ara ho veuen claríssim.
Bé, s'aferren al tema de que esperen un cop anímic al Barcelona després de la desfeta a la Lliga de Campions. En segon terme, es parla molt durant aquesta setmana de la versió que va oferir el Real Madrid a la segona meitat de la final de la Copa del Rei. Estan convençuts de que si juguen com van jugar i disputar la segona part, són capaços d'aconseguir la victòria a l'estadi del Barcelona. Aquí sí que hi ha la sensació de que si aconsegueixen la victòria guanyaran la Lliga per un tema de calendari. És molt més assequible, entre cometes, el calendari del Madrid que no pas el del Barcelona. I aquí confien que si guanyen a Montjuïc o Espanyol o Villarreal o Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés, faran la resta per tal de que l'equip de Carlo Ancelotti aconsegueixi la Lliga. Estan convençuts de que podria ser possible després del que va passar a la Lliga de Campions fa 48 hores.
És a dir, tu marques el canvi anímic en l'eliminació del Barça i no tant en la victòria contra el Celta, que per moments va semblar que no aconseguirien, eh?
Sí, aquí ja han donat per perduda la batalla futbolística d'aquesta temporada. Es va començar jugant malament i acabarà la temporada fent un mal futbol. Però el Madrid sí que recorda cada setmana que jugant malament a futbol tenen encara possibilitats d'aconseguir el títol de Lliga, amb la qual cosa, si ja de per si al Madrid no li preocupa massa l'estil ni jugar bé, imagina't ara, falta de 3 jornades, amb la possibilitat d'aconseguir el títol. És a dir, aquí saben que no jugaran bé a Barcelona, però tenen la sensació de que si saben competir, una combinació del tema del cop anímic del Barça, de que el Madrid pot millorar una miqueta, de les baixes de l'equip del Hansi Flick i del calendari, podrien fer la resta. Home, no arriben a Barcelona com a favorits, tampoc confien massa en el tema del cansament, creuen que el Barça té suficients hores per tal de descansar i que només esperen una desfeta anímica del Barcelona després del que va passar davant l'Inter.
Després dels últims partits, el que hi ha és un hype amb Arda Güler, oi?
Sí.
I és el gran dubte de l'11, no? Si apostarà per Rodrigo o per Arda Güler, que sembla estar en un millor moment de forma.
A mi em costa molt d'imaginar que el Carlo Ancelotti es carregarà a Rodrigo, però sí que és veritat que parlis amb qui parlis del Madrid o de l'entorn del Real Madrid, dona per fet que serà Arda Güler el titular el proper diumenge, que deixarà Rodrigo a la banqueta. Rodrigo està fent una temporada lamentable, però lamentable, lamentable aquesta temporada, tant a la Lliga com a la Lliga de Campions, i tot i això, el Carlo Ancelotti continua confiant en Rodrigo com part de l'equip titular. Però després del partit de l'Arda Güler davant el Getafe, on va marcar, després del partit de l'Arda Güler davant el Celta de Vigo, que va marcar, aquí és un clamor que diuen per aquí que té que jugar el jugador turc i repeteixo, parlis amb qui parlis del Real Madrid, tenen la sensació de que Rodrigo serà banqueta a Barcelona i que serà titular Arda Güler, però Jo ho vull veure, eh?
Sí, jo també vull veure perquè Ancelotti en general és bastant poc permeable aquests hypes que s'instal·len. Ho dic per... Recordo una setmana que Endrick va fer un gran gol a la Copa, no em feu dir en quina eliminatòria,
va solventar una,
que
una
semblava, vaja, semblava que el partit següent es carregava en Mbappé. Jo crec que no ha tornat a jugar res.
Però és veritat que amb el 4-4-2 el Madrid està jugant millor, sí, sí, són els millors moments contra el Barça a la final de Copa.
Jo crec que jugarà Guller. El que passa és que, això, com diu el David, vol dir que es carrega Rodrigo o que es carrega Modric. Tots no...
Modric ja no.
És Valverde, Ceballos, amb Bellingham, els tres
Bellingham
de...
i Guller.
Amb Bellingham i Guller, si es juga Guller, si no, amb... si no és 4-3-3.
O sigui, ja Modric ja directament...
Modric ja no...
no.